Radio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Demà dissabte, 18 d'abril, tenen lloc portes obertes a l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènec Despiells a Sant Sadurní. Enguany el centre tornarà a oferir els seus 3 cicles formatius que es mouen entre el tracte de l'oli, la vinya i el món del màrqueting dins el sector vitivinícola. Per conèixer a fons aquesta oferta, connectem amb Ràdio Sant Sadurní.
Doncs sí, Sílvia, aquest mateix dissabte tenen lloc les portes obertes a l'Escola Espiells per qui vulgui anar a conèixer els graus que s'ofereixen en el centre, dins un sector tradicional a la nostra terra, el sector vitivinícola. És per això que tenim amb nosaltres a Joan Soler-Cendra, el director de l'escola, que els estudis de Ràdio Sant Sadurní, perquè ens expliqui aquestes portes obertes, els projectes que s'ofereixen dins del centre i també les oportunitats que poden arribar a sorgir en el món de la vinya. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com comentàvem, aquest dissabte, portes obertes, què és el que es pot trobar una persona que vulgui anar al centre aquestes portes obertes?
Doncs el que fem el dissabte 18 d'abril és unes portes obertes on oferim a les persones interessades en estudiar els 3 cicles formatius que oferim a l'escola, doncs que puguin saber com estan organitzats i, a més, acompanyats d'una visita per part d'actuals alumnes i també per part del professorat de l'escola.
Per la gent que no ho sàpiga o que vulgui estar més interessada a rebre més informació, què és l'Escola d'Espiells? Què és el que s'ofereix? Quin és el seu objectiu?
L'Escola d'Espiells, realment el seu nom és Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènec, està al barri d'Espiells, d'aquí Sant Sadurní, i el que és una escola que està dins de la xarxa de les 15 escoles agràries del Departament d'Agricultura de la Generalitat, i el que ofereix és tot el que seria la formació professional pel sector vitivinícola, des de l'àmbit de la formació reglada, però també des de l'àmbit de la formació continuada pels professionals que hi ha en el sector. També, a part d'això, això vol dir que també oferim cursos, a part dels cicles formatius, dels 3 cicles formatius que oferim, també oferim cursos doncs, pel sector vitivinícola i també pel sector agroalimentari. I, per una altra banda, doncs, també ens dediquem a gestionar els itineraris formatius dels joves que es volen incorporar com a pagesos, com a agricultors, viticultors, ramaders, de les comarques de l'Alt, Baix Penedès, Anoia i Garraf.
Òbviament són unes portes obertes, és una etapa prèvia, no?, a la preinscripció dels cursos. Tothom pot anar, qui vulgui estar interessat, però no sé si hi ha una recomanació, no? Qui recomanaríeu especialment que hi assisteixi?
Evidentment, les persones que es puguin estar interessades en estudiar, des de la nostra pàgina web tenim un lloc on et pots inscriure, on et demanen un petit qüestionari per saber quantes persones vindríeu, i ja et dic, persones que estiguin interessades en començar a entrar dins el sector vitivinícola des de bàsicament 3 àmbits, que seria l'agrari o primari, en aquest cas viticultura, el secundari, que seria l'elaboració dels productes que dona la vinya, no? I després doncs, també de la part comercialitzadora i de màrqueting d'aquests productes, no?
Ara anirem a parlar, no, d'aquests 3 graus que ofereix principalment al centre. També parlarem dels cursos que m'has comentat abans, però anant amb aquests 3 itineraris principals, si me'ls poguessis comentar un per un, si vols, comencem amb el d'olis i vins.
Sí, el cicle d'oli d'oliva i vins és un cicle de formació de grau mig que hi pots accedir a partir de l'ESO, també hi ha altres vies d'accés, però la més habitual és des de l'ESO, i és un cicle que, com diu la paraula, doncs, és per aprendre a elaborar oli d'oliva, verge, és a dir, olis elaborats de manera mecànica i extrets del fruit, de l'oliva en aquest cas, i també tot el que fa referència a l'elaboració de vins i derivats del vi. A més, també inclou elaboracions alternatives com serien l'elaboració de la cervesa i licors i destil·lats.
Quan pensem en Penedès, pensem en vinyes, però també les oliveres, en aquest cas també l'oli d'oliva, molt present en la nostra dieta mediterrània, sobre en pas en el nostre territori. També és un apartat important i interessant.
Sí, és realment, diuen, no? De l'oli d'oliva en diuen l'or, no? L'or que ens mengem. I en aquest cicle en concret, aproximadament el 30% fa referència a el que és el maneig de les oliveres i l'oli d'oliva, i el 70% restant fa referència a tot el que és l'elaboració de vins i també escumosos, com no, i més estan a Sant Sadurní. Sí, és una part del nostre territori, es complementa amb les vinyes i la nostra finca que tenim a l'escola, doncs també tenim una plantació d'oliveres de diferents varietats.
Anem ara, si vols, al de vitivinicultura dual.
El de vitivinicultura dual és un cicle de formació de grau superior, és d'especialització, aprofundeix en el que seria la viticultura i l'enologia, i bé, és de grau superior, vol dir que l'accés pot ser des d'un grau mig o també pot ser des del batxillerat. Serien les dues principals vies, tot i que n'hi ha altres. I bé, doncs és per aprofundir, especialitzar-se en el que seria la viticultura i l'elaboració de vins i derivats.
A partir d'aquí, sobretot el curs està en una etapa on ja la barema. També hi participen els alumnes que fan aquest curs?
Sí, un dels punts forts que tenim a l'escola jo crec que és el fet de que disposem d'una finca, disposem d'un celler, d'un laboratori, d'una sala de tast, és a dir, tenim tot el que podria doncs, tenir un celler equivalent, professional. Per tant, els alumnes poden realitzar pràctiques in situ en aquests llocs amb l'ajuda o amb l'acompanyament del professorat, no? I en aquest sentit, doncs sí, els alumnes de l'escola fan barem a l'escola i també, en alguns casos, la barema... Bé, tots fan barema a l'escola, d'alguna manera o altra, i en funció de la modalitat, si és dual intensiva o és dual estàndard, llavors pot ser que en facis dues a l'escola o pot ser que una altra barema la facis en un celler
col·laborador de pràctiques. I després està el tercer itinerari, que és màrqueting i publicitat, amb perfil enològic, un sector entenc que en els últims anys també ha anat creixent i guanyant pes.
Nosaltres creiem que sí, des de fa molt de temps que hem apostat, és un model que ve de fa molt de temps i és el de, bé, pots elaborar molt bé un producte, però si després no el saps comercialitzar o no el saps vendre o no li saps aportar un valor afegit, doncs difícilment doncs, t'hi pots dedicar a guanyar-te la vida, no? Bé, és un cicle de grau superior aquest, és el cicle de màrqueting i publicitat que té una part que va lligada a el que seria coneixements bàsics de viticultura i enologia, coneixements de tast, també de tast internacional, i de fet m'agradaria explicar que a més és l'únic lloc de Catalunya i de l'estat espanyol que es fa.
Vaja. Clar, en aquest sentit hi ve també la següent pregunta, no? Quin és el valor de combinar formació tècnica amb coneixements de màrqueting i publicitat, sobretot, no?, en aquesta etapa tecnològica on les xarxes socials també guanyen molt de pes. M'has comentat, és important fer el producte, però també com vendre'l.
Sí, bé, avui en dia... Doncs estic convençut que tothom ha de sortir a vendre el seu producte, sigui quin sigui el sector, i a més amb la digitalització de tot plegat, doncs fa necessari doncs, aprendre i adquirir uns coneixements lligats a el que seria el màrqueting i també la part digital, no? Doncs els alumnes que estan allà se'ls aprenen màrqueting digital, aprenen també diferents maneres de comunicar-se, de fer publicitat, de preparar esdeveniments i a part de les eines, doncs, diguéssim, comunes o de tota la vida, doncs, també doncs, la utilització d'eines innovadores o digitals que faciliten doncs, fer totes aquestes actuacions. És sobretot un cicle que va lligat al màrqueting i la publicitat, i la part més tècnica és la de... El cicle el que intenta és que els alumnes que estan fent aquest cicle sàpiguen com s'elabora. També participen en una petita barema, també fan elaboracions, però no aprofundeixen en el que seria l'elaboració, que són els altres dos cicles.
M'has comentat abans que també des de l'escola participeu en altres cursos.
Sí, l'escola, a més de formació reglada, doncs per les tardes ofereix diferents cursos de formació contínua que s'ofereixen als professionals del sector. Sobretot són cursos de viticultura i enologia, però també hi ha cursos del sector agroalimentari, ja que nosaltres doncs, també som Departament d'Agricultura i, per tant, també hem d'oferir alguns cursos. Per exemple, a part de cursos de viticultura ecològica, que oferim un curs de viticultura ecològica, o un curs que hem fet fa no fa masses mesos d'elaboració de mètodes per mètode ancestral de vins escumosos, o també, per exemple, un de vins de mínima intervenció, doncs també s'ofereixen cursos diferents d'aquest àmbit de vitivinícola, com el de carnet de manipulador de fitosanitaris, que agafa l'àmbit agrari, i després també per poder obtenir un carnet que et faciliti tot el tema del control de la població cinegètica, és a dir, conills, senglars, que fan destrosses a nivell de l'àmbit rural, per entendre'ns.
Parlem ara, si vols, Joan, de tema de reptes i oportunitats del sector. En aquest cas, ens centrem en el vitivinícola, un sector que està canviant, sobretot recentment també, per la sequera que hem estat patint durant aquests anys, el sector s'ha hagut d'adaptar. Quines oportunitats de futur creus que pot oferir el sector ara mateix pels joves? O per la gent que estigui fent aquests cursos o es vulgui centrar en aquest sector?
Bé, nosaltres, sobretot, i el sector en general, considera que l'enfocament ha de tenir en compte el que seria la sostenibilitat del sector, dels cellers, de les finques agràries, i també el tema de la digitalització. Serien com dues eines que creiem que ens poden ajudar a tirar endavant en aquest sector i a poder dedicar-s'hi. Per això creiem que la gent doncs, ha d'apostar, doncs, per si es vol dedicar a aquest sector, doncs, a enfocar-se cap a la digitalització i cap a la sostenibilitat de tot plegat.
En aquest sentit, el centre s'ha anat adaptant en aquestes qüestions?
Sí, ens anem adaptant, cada vegada tenim més estris enfocats en aquest tema, tenim uns sensors al celler que ens ajuden doncs, a visualitzar pues, el control de la fermentació o el control de la temperatura, també a nivell de finca disposem d'una estació meteorològica i és evident que cada vegada ens enfocarem més i que hi hem de dedicar més esforços, però doncs diríem que anem avançant.
Dins de perfils que es poden trobar al sector, trobes que hi ha alguns més demandats que d'altres?
És difícil de respondre, però en general, últimament el que notem bastant és que hi ha força demanda per lo que seria treballar a la vinya, no? A les finques. Creiem que hi ha força demanda, podria ser que també n'és lligat al relleu generacional i possiblement seria un lloc on hi ha bastanta demanda. I a nivell de cellers i d'elaboracions diria que és més constant, que sempre hi ha demanda, i en canvi el tema de la vinya sembla que últimament està augmentant.
Per tant, si un jove, per exemple, està en aquesta situació de dubtar què fer amb el seu futur, estudis, àmbit laboral, apostar pel sector de la vinya pot ser ara mateix una opció?
Home, jo n'estic convençut. És clar que sí. i perquè és un sector on s'hi podrà dedicar professionalment i, evidentment, no vol dir que no hi hagin reptes i que no hi hagin certes dificultats, com segurament tots hem sentit a nivell dels mitjans de comunicació, que potser doncs, es parla de potser baixada de consum, de diferents històries, del que seria els vins, però en general és un sector que hi ha moltes empreses al darrere, som un sector punter, ja només parlant del Penedès, però també tenim alumnes de tota Catalunya, per tant, és un sector que tira endavant, que també té les seves dificultats i els seus reptes, però doncs, s'adapta i la intenció és continuar.
El relleu generacional pot ser la clau, que és un factor que demana o porta demanant la vinya molt de temps.
El relleu és un factor que està afectant a tota Europa, no només aquí, i bé, des del Departament d'Agricultura el que es fan són diferents programes per acompanyar la gent jove que es vulgui incorporar, i en aquest sentit, doncs, des del Departament d'Agricultura i des de l'Escola Agrària, doncs, s'acompanya aquests joves que vulguin tirar endavant els seus projectes. I sí, doncs, com en moltes coses, quan emprens, doncs, et pots trobar amb dificultats, però hi ha una col·laboració per part de lo que seria l'escola i el Departament d'Agricultura.
Encara hi ha temps per inscriure's dins de les portes obertes o ja s'han tancat aquestes llistes?
Hi ha temps, està a la pàgina web, la disposició, si algú pel que fos no es pogués apuntar, doncs també ens pot venir a veure. Apuntar-se és per un tema de control i de preparatiu, d'organització. En tot cas, ens podeu enviar un correu, si no, i si no teniu a la web teniu el full d'inscripció. L'acte comença a les 10, dura 2 hores, i quan es fa una cloenda, i amb aquesta cloenda el que farem és explicar alguns dels productes que elaborem allà i que es podran degustar doncs també tot seguit allà, no? Perquè una de les coses que no m'he explicat és que també elaborem productes i aquests productes doncs els podem també gaudir i bé, de fet...
Tenim temps, per explicar-los, si vols.
Sí, bueno, de fet, he portat aquí uns quants productes i bé, a l'escola, doncs, com havia explicat abans, tenim un celler on elaborem aquests productes a partir de la finca de l'escola. Aquests productes, una part són embotellats i etiquetats, els fem sota la denominació d'origen Penedès i la denominació d'origen Cava. I bé, doncs són productes que s'elaboren en la realització de pràctiques i amb l'ajuda també del personal de l'escola, i que bé, doncs, podem gaudir allà i que tenim una petita producció doncs, per fer doncs, aquest acompanyament pedagògic també.
El poder de la ràdio és que solament podem escoltar, per tant, escoltant el soroll ens podem fer una idea, perquè el Joan ens ha portat aquí als estudis uns exemples dels productes que han elaborat a l'escola. Dels que acabes de treure, Joan, quins serien, per posar alguns exemples del que podem trobar?
Sí, mira, us he tret un exemple d'un vi novell, en aquest cas és un vi rosat d'aquest 2025, que té la curiositat que tots els vins novells de l'escola, cada any l'etiqueta és diferent perquè els alumnes, precisament del cicle de màrqueting i publicitat, dissenyen aquesta etiqueta, la fan nova. Ells tenen una formació que és precisament el disseny d'etiquetges i altres necessitats publicitàries pels cellers, i llavors en aquesta etiqueta aquest any la guanyadora, que és una alumna que es diu Abril, doncs ha dibuixat a la senyora Mercè Rossell i Domènech, que és la família que va fer la donació dels terrenys per fer l'escola, i bé, és una curiositat que us volia ensenyar, bé, us volia explicar.
Sí, en aquest cas... Bueno, les xarxes socials ja ho veuran els nostres oients, que després farem fotografia.
Molt bé. I després, l'altre exemple que he portat de producte, de fet encara en tinc 2 més, seria el del cava. També elaborem diferents escumosos. L'escola fa especial èmfasi en la formació per l'elaboració d'escumosos. Ens considerem un referent en aquest sentit. I és el cava que us he portat, és el nostre cava Brut Nature del 2023, mètode tradicional, elaborat a l'escola amb l'ajuda dels alumnes i el professorat, i, elaborat a partir de Xarel·lo Macabeu, i bé, és un cava que també doncs, hem d'explicar que doncs, utilitza l'Ajuntament de Sant Sadurní pels seus actes i al qual doncs, també hem d'agrair doncs, la seva col·laboració en aquest tema.
Doncs ara sí, Joan, no ens queda més temps. Moltes gràcies també per ensenyar-nos, comentar-nos aquestes dues referències del que es pot fer conjuntament, perquè, per exemple, és una ampolla de vi, que entenc que el producte ha estat elaborat per la gent que està fent el curs de vitivinicultura o el curs de vins i diguéssim que el cartell o la imatge està feta per la gent que està fent màrqueting. Per tant, és una unió, no?, de tots els cursos per elaborar aquest producte. Doncs nosaltres que hem escoltat a Joan Soler-Cendra, director de l'Escola Espiells, Portes Obertes, aquest dissabte. Moltes gràcies.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
Amb aquesta balada de Bruno Mars i Lady Gaga, Die With a Smile, ens plantem al flaix de notícies.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. La comunitat energètica de Vilafranca començarà a generar energia a principis de l'any vinent amb una instal·lació de 85 kW a la teulada de la nau de Cal Figuerot. Si aquest dilluns us explicàvem que la comunitat energètica de Vilafranca ja ha començat a caminar amb una presentació en societat al Vinceum i amb l'anunci del primer projecte de la nau de Cal Figuerot, el que farem avui és donar-vos més detalls tant d'aquesta entitat sense ànim de lucre com també del que faran al local dels Verds. Vinceum va acollir fa uns dies la presentació oficial de la comunitat energètica de Vilafranca, una entitat sense ànim de lucre que el que vol és que la societat passi de consumidora a productora d'energia. Un dels conferenciants durant la presentació de la comunitat va ser el jurista especialitzat en comunitats energètiques Joan Herrera, que va valorar positivament el pas endavant que es fa a Vilafranca i, sobretot, el marc legal que ho empara tot. El primer projecte que ja està en marxa és la instal·lació de 85 kW a la coberta de la nau d'assaig dels castellers de Vilafranca. Es preveu acabar la instal·lació a finals d'any i començar durant el primer trimestre del 2026 a repartir l'energia entre una setantena de famílies sòcies de la cooperativa i també al local social dels Verds. Sant Martí Sarroca vol batre un rècord aquest dissabte amb un dictat col·lectiu per fomentar el català. Sant Martí Sarroca celebrarà aquest dissabte el dictat de rècord, una proposta participativa i festiva que vol reunir a les 11 del matí el màxim nombre de persones al Parc de la Pau en un dictat col·lectiu per promoure l'ús de la llengua catalana. El dictat estarà validat per un notari i comptarà amb la presència dels periodistes Joan Puquí, del Mundo Deportivo, i Mònica Hernández, de RAC1, que en faran la presentació. El text serà recitat per tres autors del territori, Òscar Sardà, Ramon Grau i Clara Caraltó. Les inscripcions disponibles a través de la plataforma Entràpolis inclouen un pack de l'esdeveniment. A més, es premiarà l'entitat o grup més nombrós, el municipi de fora del poble amb més participants, i se sortejaran una vintena de premis entre totes les persones assistents. Sant Sadurní celebra una multitudinària cantata escolar amb els alumnes de sisè de primària. Més de 200 alumnes de sisè de primària dels centres Institut Escola Jacint Verdaguer, La Pau, Sant Josep i Padruna van participar en una nova edició de la cantata escolar que va omplir la pista coberta exterior del Col·legi Sant Josep. L'acte va comptar una vegada més amb l'acompanyament musical dels professors de l'Escola de Música Municipal sota la direcció de Jordi Serrano i amb la interpretació de textos a càrrec de Janet Porter i Jordina Riera. Enguany, la cantata Un passeig de fantasia es va inspirar en el món de Disney amb un repertori de 9 cançons. L'alcalde Pere Bernet i la regidora d'Educació, Laia Albiol, van ser els encarregats de donar la benvinguda a l'acte. I Cellers Domenys impulsa un PAC Sant Jordi Solidari per destinar els beneficis a impulsar artistes amb diversitat funcional a través de la Fundació Josep Santacreu. Domenio, la marca de vins i caves de Cellers Domenys, presenta per aquest Sant Jordi una proposta amb valor afegit, el PAC Sant Jordi Solidari, una iniciativa que combina producte de qualitat, compromís social i territori. La proposta gira entorn del Cava Reserva Solidari Capaç, elaborat per Domenio i impulsat per la Fundació Domenys, en col·laboració amb la Fundació Josep Santacreu, amb una etiqueta creada per l'artista Manuel Ruiz, de la xarxa Art Singular. El PAC es completa amb una rosa solidària de galeta i xocolata feta a mà, elaborada per l'obrador El Rosal de l'Associació Alba, un projecte d'economia social que promou la inserció sociolaboral de persones amb diversitat funcional i en risc d'exclusió. La proposta s'ofereix en tres variants, amb xocolata negra i tòping de gerds, amb xocolata negra o amb xocolata de maduixa. Totes presentades en una caixa de regal. Es tracta d'un regal que transforma vides, ja que tots els beneficis es destinaran a impulsar artistes amb diversitat funcional, reforçant el compromís social del projecte Capaç. La promoció estarà disponible fins al dia de Sant Jordi a les agrobotigues de Cellers Domenys i online al web de Domenio fins al 20 d'abril. Els packs es rebran entre els dies 20 i 23 d'abril, coincidint amb la Diada de Sant Jordi.
Penedès en xarxa.
A la gent del detall, com sempre, dues recomanacions. La primera és literària. Francisco Romero, enginyer de telecomunicacions i alcalde de Vilafranca, acaba de publicar La força de les ciutats, un assaig breu en el qual proposa repensar el municipalisme. Alcalde, bon dia.
Hola, Sílvia, què tal? Bé?
Sí, contenta de parlar del llibre, el segon, de Francisco Romero.
Sí, és de fet, és com, se'm fa estrany, no? Perquè justament, no?, sempre que parlem de temes de Vilafranca i de la ciutat, i ara, bé, és com fer com aquest exercici d'abstracció, no?, una miqueta, quan escrius un assaig, no?, que vaig tenir, com dius, una primera experiència, no?, ara ja fa uns quants anys, i ara, doncs és aquest segon, no?
Dimecres es presentava a Barcelona. Com va anar?
Doncs va ser una experiència molt, realment, vitalment, doncs molt, molt emotiva i molt, per mi, doncs, molt emocionant, no? Vull dir que, de fet, tots els mons que incorpora aquest assaig, tant el món institucional de les ciutats, el món de la tecnologia, de la recerca, doncs una mica vaig veure que va venir gent d'aquests mons, no? O sigui, teníem del món institucional doncs una representació molt forta, sobretot a nivell de les conselleries més relacionades al món de les ciutats, al món dels fons europeus, també companys meus, no?, de trajectòria a la IBM, i després també, doncs, també hi ha amistats, i realment la presentació la va fer el director general de Bacus, l'Ernest Folch. Una mica va recordar el per què havien editat aquest llibre, que a més la seva idea, doncs, és també fer-ho en diferents idiomes. I després ja vam entrar en la conversa amb el Luis Benvenuti, que no coneixia, que, com ell va dir, i que és un periodista, doncs, que fa molta recerca en el món de les ciutats. I bé, realment em va agradar molt la presentació, sí.
Quina és la tesi de La força de les ciutats?
A veure, això s'escriu a l'estiu, bàsicament. En el moment que l'administració Trump intervé o intenta intervenir una ciutat americana, després d'haver fet Washington, no sé si havia fet ja Chicago, però estava intervenint la ciutat de Portland, a l'estat d'Oregon. És una ciutat on jo fa uns anys havia estat treballant en un projecte justament a la ciutat. I aleshores parlo amb l'equip de l'alcalde d'aquell moment i m'explica com està vivint això. I clar, coneixent la ciutat, dius, és una ciutat que té molts projectes, que és molt europea, no? I per què estava intervenint, no? I aleshores, a partir d'aquí, compartint això amb un amic i una amiga, em van dir, això ho has d'escriure, has de traslladar el que penses d'això, no? I a partir d'aquí vaig començar a fer un esborrany. I després ja de festa major, doncs sobretot en hores ja més de matinada,
intempestives.
Sí. Doncs després ho vaig enviar a dues editorials i a prop del Nadal, a Bacus, em va comunicar això, no? I La força de les ciutats, perquè si les ciutats, a part de gestionar el nostre dia a dia de proximitat, pensem els projectes també perquè es puguin replicar, perquè qualsevol ciutat, independentment del seu tamany, ho pugui fer. Aleshores, crec que si des d'aquesta base, que no deixa de ser com recuperar el que ja s'havia fet, poso l'exemple una mica de l'esperit de les Olimpiades del 92...
Sí, literalment hem de recuperar l'esperit del 92,
sí,
no?
Sí, perquè aquest va ser un moment, per la meva generació, que començava amb la universitat i també començava aquesta vocació política amb alguns actes a Vilafranca, pensant en Vilafranca segle XXI, i me'n recordo d'aquells anys. Les Olimpiades va ser la primera vegada que hi va haver un impacte global, no?, des d'una ciutat, quan encara internet estava molt limitada a les universitats, que són nosaltres, per exemple, jo estava estudiant enginyeria i en aquell moment sí que coneixíem internet, però que no s'utilitzava. Es va aconseguir un impacte global amb valors molt positius, no?, que va liderar un dels meus referents, no?, l'alcalde Pasqual Maragall. I després va haver d'altres publicacions, com el sociòleg, el Manuel Castells, que va escriure a la Galàxia Internet, on diu, no, és que internet ha sortit per connectar justament els equips que són diferents, i a partir d'aquí, doncs, realment podem fer una societat millor, amb projectes amb impacte global. I a partir d'aquí és el que penso, que si la ciutat recuperem això, penso que hi ha coses que han passat que no haurien d'haver passat, com per exemple quan hi va haver la crisi del 2008, les receptes aquestes de l'austericide que van Jo crec que van portar les ciutats a fer una feina de resistència, d'intentar assegurar la cohesió sense recursos, i ara, novament, amb aquests líders que tenim, amb aquests tics autocràtics, no? que ens estan posant en conflictes, on realment les ciutats s'entenen, perquè parlem el mateix idioma. És a dir, aprofitar la tecnologia en positiu.
Com s'estructura?
Doncs aquí hi ha 7 capítols on d'alguna manera vaig entrar en detall amb això, no?
Per exemple, diu que els reptes de les ciutats s'han d'abordar com una xarxa de persones connectades. La força de la ciutat resideix en les persones que les habiten.
Sí, perquè o sigui, les ciutats, com a administració, el ciutadà està al centre, no? I nosaltres el que fem és escoltar el ciutadà, perquè ell ens indica una mica si el que estem fent, les polítiques, els projectes s'estan fent bé, ens dona els seus suggeriments, no? Clar, no totes les administracions tenen aquesta dinàmica, no? Aleshores, clar, la ciutat és molt difícil que faci una cosa d'esquena a una entitat o a un ciutadà, tot el contrari, no? El que vols és aquest interès col·lectiu, no?
La prova, clar, venint cap aquí, cap a Ràdio Vilafranca, sí. L'alcalde ha arribat tard perquè l'han parat.
Sí, sí, totalment.
Et paren i et diuen sí. El que en pensen.
Totalment, sí, sí.
Si els sembla bé, si els sembla malament.
Sí, sí. El tema és aquest, és a dir, clar, la ciutat, el ciutadà està al centre. Però jo crec que les ciutats hem de fer un exercici. Jo crec que aquí ho fem, per exemple, tenim projectes, quan donem premis a la gent jove,
el CREA Jove.
Sí, i l'Insight Penedès, etcètera. Demanem un plus de dir, no, però que siguin projectes que pugui aplicar qualsevol ciutat. Perquè això és com aquest treball que quan parles amb ciutats agermanades, en el cas de Vilafranca, que aquest estiu també vaig intentar parlar amb elles, totes aquestes ciutats et diuen, no, si és que parlem el mateix idioma, si tenim els mateixos reptes. Per això Barcelona tenia ciutats a Israel i a Gaza que feien els mateixos programes. Si aquestes ciutats, a part de gestionar el més quotidià, fan aquests projectes, no hi ha conflicte. Si aquestes ciutats treballem conjuntament i tenim més pes als organismes internacionals, les receptes que ens van venir d'Europa per gestionar la crisi del 2008, que ja es van matitzar amb el Covid, no haguessin passat. O, per exemple, els efectes de la globalització que ens fa perdre economia, que quan va arribar el Covid no teníem empreses ni per fer protectors pels equips mèdics, no? Clar, tot això, si les ciutats agafen aquest protagonisme, que crec que el 92 va ser un exemple, i la tecnologia no està controlada per algunes empreses que justament estan al servei d'aquests líders que només tenen una agenda, que és la seva agenda interessada de business, aquí crec que tenim un pas endavant. I ara estem en aquest moment on, clar, l'entrada de la intel·ligència artificial, de la computació quàntica, clar, tot això, ara mateix de la computació quàntica i el mobile es va veure, només hi ha 3 al món, i tots 3 estan en mans privades. Clar, la computació quàntica diuen que és un pas endavant pel càncer, que és un pas endavant per la gestió de no sé quantes coses. Públicament no hi ha cap. I les ciutats estem lluny de poder aplicar, fins i tot per poder aplicar la intel·ligència artificial ens hem d'agrupar a les ciutats, perquè són inversions molt grans. I, clar, si això ho treballem conjuntament, i internet va ser la base, de fer la portada això és la teoria de grafs, que aquesta és la teoria que hi ha al darrere del disseny de moltes ciutats i d'internet. O sigui, de fet, aquesta és la mateixa teoria i arquitectura, que en el seu moment internet es va crear per això. I d'alguna manera el que fa el que fa aquest assaig és justament agafar l'arquitectura internet, i cada capítol d'aquesta arquitectura la porta a l'arquitectura de les ciutats perquè puguin treballar a nivell global, no? Recuperant experiències dels anys 90. Recordo, per exemple, la primera campanya de l'Obama, que això ho va fer servir moltíssim per connectar els barris i crear un moviment a favor, activant el ciutadà. Poso també algun exemple, per exemple, la ciutat aquesta americana, Portland, es va dissenyar connectant els seus barris també d'aquesta manera. O fins i tot poso algun exemple vilafranquí d'aquells anys, que va ser quan es va crear també aquesta ONG que mou portàtils pel món, que en definitiva fa servir l'Abdu, que fa servir la tecnologia internet i que està en més de 150 països. Clar, i això després va evolucionant a l'assaig fins al final fer com un plantejament de possibles projectes que pot fer qualsevol ciutat, sigui gran com Barcelona o sigui mitjana o petita. I després també faig un capítol dedicat a Vilafranca I aquí, bueno, aquí ja, lògicament, faig picar l'ullet una mica al fet casteller.
El símil de la colla.
Clar, perquè poso que ja, això ja està molt escrit, hi ha molta... Però, en definitiva, aquí sí que faig un pèl diferent, que és comparar el fet casteller amb l'arquitectura internet també, i dir, clar que els castellers, doncs qualsevol ciutat té aquesta motivació, no? I una mica perquè té aquesta universalitat també, no? Com un exemple molt breu i molt humil, però també posar una mica algun exemple que des d'aquí es fa molt bé. Després, per exemple, el periodista preguntava com és que Vilafranca té tantes cooperatives? I aleshores explicava una mica, lògicament, el pes que tenen aquí les entitats i que aquesta tendència a que les entitats agafin un model molt democràtic, no?, d'organitzar-se, no? I les cooperatives, que justament estava a la seu d'Abacus, justament això, doncs és, Vilafranca està molt al mapa amb això perquè tenim la majoria de serveis, com tu saps, no?, de neteja viària, del verd, està en mans d'empreses de l'economia solidària.
Aquesta setmana ha tingut lloc la presentació a Barcelona. A Vilafranca, quan?
Sí. Estem mirant amb Abacus, m'hagués agradat presentar-lo primer a Vilafranca. Abacus va dir, hem de fer la presentació a Barcelona abans de Sant Jordi. Aleshores, el dia de Sant Jordi, doncs sí que, lògicament, a la seu d'Abacus... Sí, a la seu d'Abacus, és la proposta a les 6 de la tarda. I després, a final de maig, si tot va bé, ho presentaríem aquí. També una mica amb aquest esquema, una mica de conversa.
És un assaig breu, directe, recomanable, que llegirem La força de les ciutats, de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero. Gràcies per venir a presentar-lo i sort.
Moltes gràcies, Sílvia, i enhorabona també per donar espai una mica als autors, a totes les iniciatives que vaig seguint i totes les feines que es fa, perquè també recordava ahir, i no és perquè estigui aquí, que també les ciutats tenim els mitjans de comunicació, que gràcies als mitjans de comunicació podem fer difusió de les nostres coses, no? Que el periodista em deia, és que jo de Vilafranca diu, no he escrit molt, no? I dic, oh, no pot ser, perquè amb tota l'agenda que tenim, no, és clar, és que les grans ciutats m'ocupen la... Clar, i dic, a veure, el que es fa a Vilafranca, per posar un exemple, no cal dir que podem parlar de moltíssimes coses, podem parlar del món de les cooperatives, o del Vinseum, o de mil coses, no? Vull dir que penso que tenim molt a dir amb aquesta agenda internacional, també.
Hi ha vida a comarques. Sí. Gràcies, alcalde.
Gràcies a vosaltres.
Saltem al Baix Penedès. Aquest cap de setmana té lloc la 13a edició de la Fira Modernista de l'Arbós, que en recomana la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, i per explicar-nos-ho ja en tenim a l'altre costat de la línia telefònica l'Alfons Ribas, i és regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de l'Arbós. Molt bon dia, Alfons, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, molt bé. Encantat d'estar amb tots vosaltres.
Ara feia temps, que no en parlàvem.
Sí, bueno, d'entrevista per la ràdio, per lo menos des de l'any passat.
Sí.
No sé quan va ser, però sí, ara portem uns mesos.
Escolta, comentava la Sílvia que aquest cap de setmana arriba la 13a Fira de la Modernista del Penedès. Explica'ns, perquè enguany hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, i és que podrem admirar l'Arbós des de l'aire.
Sí, bueno, sempre intentem posar actes així innovadors, i era una cosa que sí que és veritat que teníem pensat des de feia un parell d'anys, no s'havia donat l'oportunitat, sempre temes tècnics i logístics, no?, que són les que moltes vegades fan que les coses no s'acabin fent, però bueno, aquest any hem aconseguit una ubicació, hem aconseguit unes persones que ens ajudaran, i bueno, i tindrem una activitat dissabte al vespre, al que és el camp de futbol antic al costat de l'estació Renfe, on tindrem un globus aerostàtic que s'enlairà a 20 metres, i bueno, podem contemplar vistes de l'Arbós molt, molt maques. Sí que és veritat que per apuntar-se ja anem tard, perquè vam fer una crida per un aforament limitat que teníem i es va omplir de seguida, però bueno, la gent que vulgui venir a veure aquest globus que s'anirà enlairant, i que hi haurà gent que ja s'han apuntat que ho puguen gaudir, doncs, bueno, serà una cosa maca de veure, i els que puguin pujar amb el globus, doncs, imagina't, no? Són 20 metres d'alçada i és un lloc privilegiat perquè, per exemple, estàs bastant a prop de la Giralda i del casc antic. Jo crec que les vistes seran bastant maques,
Que xulo.
Serà molt maco.
Sí, sí, feia un parell d'anys que ho anàveu comentant, i al final, mira, s'ha donat la casuística de poder-ho fer. Dissabte i diumenge, amb moltíssims actes, al Mercat Modernista, que no podia fallar. Explica'ns una mica quines parades hi haurà i què podrem veure.
Bueno, normalment les parades de la Fira Modernista, el que tenim és que el que són els paradistes, doncs, venen ambientats de l'època modernista. És una fira multisectorial, pots trobar des de menjar, artesania, etcètera, no? I després, doncs, bueno, ja saps, no? La fira, doncs, una mica l'estructura és visites guiades d'edificis de l'època modernista que tenim a l'Arbós. Aquest any estarem fins i tot una nova ruta amb, bueno, amb el llegat Josep Gené i Batet, que és una mica una ruta que es farà dissabte al matí a partir de les 11, on repassem una mica la influència que va tenir l'Índia, el Josep Gené i Batet, amb tota la, bueno, tota la, el patrimoni arquitectònic arbossenc. Veurem els safaretjos, el Palau Gené i Batet, passarem per la Rambla, etc. I farem un repàs d'aquest, bueno, d'aquest llegat d'aquest indià que, bueno, que des que ell va aparèixer per l'Arbós després de fer les Amèriques, no?, que deien, doncs va fer un canvi molt profund al municipi. Després doncs, també el mercat artesanal que dèiem, i després, bueno, a l'acte central de la Marató de teatre d'època al carrer, amb diferents companyies, personatges vestits, ambientats, animació de carrer, etc., durant tot el cap de setmana sense parar.
I la Giralda també, que tindrà un final musical.
Sí. Nosaltres amb la Giralda normalment fem dues visites guiades, fem normalment el dissabte a la tarda, bueno, que això serà demà a la tarda, i tindrem, bueno, a part de la visita guiada, tindrem un final amb música d'òpera, sarsuela, etc. És un duo amb l'Úrsula Bardowska i el Jordi Pasqual, que interpretaran, bueno, cançons de peces d'època modernista, bueno, el que es deia òpera, cançó catalana, tango, per exemple, i bueno, aquest serà el final, doncs, d'aquesta visita guiada. I el diumenge al migdia, doncs, tenim una altra visita guiada, que ens fa el nostre guia local, el tècnic d'Oficina de Turisme, el Sergi Sadó, que és una visita per tota la Giralda d'una hora de duració. I bueno, esperem tenir molts visitants, sembla que farà bon temps, així que ja et dic, esperem que vingui molta gent i que tothom estigui molt animat per gaudir de la fira i de l'Arbós.
Sí, perquè l'any passat vau patir amb el tema de pluja i aquest any sembla que la previsió meteorològica és bona. De moment, escolta, moltes maratons de teatre, molts tallers, presentació de l'espectacle també, i agendes modernistes. A veure, 13 edicions són unes quantes, un esdeveniment que crida a moltíssima gent, tant del Penedès, del Baix Penedès, com d'altres indrets de Catalunya, consolidada absolutament, no?
Sí, sí, sí. Podríem dir que sí, la fira està consolidada. El bo és que, bueno, jo que segueixo molt les xarxes, que porto la comunicació de l'Ajuntament, em dono compte cada cop més, pues, que hi ha molt de seguiment amb la fira arreu de Catalunya, hi ha moltes comparticions, moltíssima gent que està interessada en venir, i això ho veiem any rere any. Ve molta gent, sobretot de tota la geografia catalana, i això per nosaltres, per l'Arbós, és molt important, perquè aquest és un dels motius per qual fem aquesta fira, no? També, doncs, atraure activitat econòmica, que coneixin l'Arbós, posar en valor tot aquest patrimoni arquitectònic, històric que tenim. I bé, pues, si et dic la veritat, els últims mesos, no sé si va ser pel Gran Prix o no, això ara t'ho dic amb la boca petita, però des de fa uns mesos estem notant un augment de visites a l'Arbós, sobretot els caps de setmana, molt important. Sí que és veritat que la Giralda ens ha ajudat, perquè la Giralda està obrint els caps de setmana ara. Però la veritat és que tot combinat s'està veient un resultat molt bon, i ja et dic que estem molt contents i satisfets del resultat de visitants que estan venint a l'Arbós, i aquest cap de setmana a la fira, doncs esperem que vingui encara molta més gent.
I una de les activitats que no pot faltar seria la gincana d'edificis modernistes de l'Arbós, no?
Sí, això és un joc molt divertit. Al final, portem ja uns anys fent-ho. Vas a buscar una butlleta que hi ha una sèrie de fotografies d'elements dins del que són els edificis de l'època modernista, els edificis que estan, doncs, catalogats. I, per exemple, pots trobar, doncs, un tros de finestra, un tros de porta, no? I aleshores tu has d'anar detectant on estan tots aquests elements, posant la direcció i omplint la butlleta. Aleshores, de tots els que encertin, al final, doncs, el diumenge a la tarda, fem un sorteig d'uns premis de productes de comerços que ens ajuden, i que des d'aquí els donem les gràcies. I, bueno, i és una cosa, ja et dic, és un joc molt divertit. Normalment es participen gairebé 100 persones, la majoria encerten. Així que la gent veig que es fixa molt en els detalls, i, bueno, tot això també ens ajuda a donar a conèixer no només les grans infraestructures, no?, com els grans edificis com la Giralda, Palau Gené i Batet, l'Hospital Sant Antoni Abat, etc., sinó que també ens fixem en aquests detalls que a vegades passen desapercebuts, però que també són molt atractius de cara al visitant.
També un dels reclams, no?, és aquesta fotoreclama amb el rei Josep, el senyor Josep Gené i Batet, es podrà fer durant els dos dies. I atenció, perquè continua aquesta exposició de motocicletes clàssiques, oi?
Sí, és una exposició que també portem uns anys fent-la i està molt bé perquè s'ajunten doncs, tota una gent molt aficionada a el que són les motos clàssiques. També algun cotxe ve, eh? Fins i tot aquest any hi ha alguna sorpresa perquè potser ve un tractor.
Uau!
I bueno, s'ajunten doncs, a la Rambla, el que és el dissabte al matí, ja són gent doncs, ja que es van coneixent amb aquestes trobades any rere any. Hi ha molt bon rotllo i et pots trobar, la veritat és que peces bastant, bueno, bastant maques, bastant antigues, clàssiques, i a la gent que els agrada doncs, tot el tema del motor ho gaudiran molt. Ja de pas que venen a fer una volta per la fira i a conèixer, no? Doncs, també es poden passar per aquesta exposició que està allà a la Rambla, també amb un entorn molt maco, i gaudir-ne. No?
Uh-huh. I a més hi ha altres exposicions que també teniu en marxa, com seria el Museu de Puntes de Coixí, no? Aquestes postals d'estil modernista, o tallers infantils.
Sí. Normalment nosaltres el que fem és... sempre fem algunes exposicions del que és el vestíbul, que és el que és l'entrada de la Casa de Cultura on hi ha l'oficina de turisme. Aquest any tenim unes postals d'estil modernista editades pels socis del Centre Cartòfil de Catalunya, que això ens ajuda a fer-ho el Josep Plana, uh-huh. que va ser precisament el pregoner d'aquesta última festa major que vam tenir. Bueno, és una exposició molt maca, veus bueno, instantànies molt maques de l'època, i aquesta és una de les exposicions. I després pel tema de, bueno, que comentaves els tallers infantils, clar, és una fira molt familiar, és una fira per, bueno, per tota la família, per gaudir des del principi, perquè sempre estan passant coses, no? Sempre diem que són actes non-stop, uh-huh. i una de les coses que hi ha doncs, són aquests tallers infantils que també estaran a la Rambla durant tot el cap de setmana, i bé, doncs, veiem que moltes famílies doncs, que passen per allí, els nens estan allí i s'ho passen molt bé. Després, doncs, bueno, ja et dic, poden gaudir totes les visites, al mercat, totes les activitats que estàs fent, i la veritat és que si veniu, jo us ho recomano, perquè és un cap de setmana doncs, molt, molt divertit, la veritat, per tota la família.
Doncs fem una crida a tota la nostra audiència que a partir de demà i diumenge, durant tot el dia, non-stop, com sempre diem, aquesta 13a edició de la Fira Modernista del Penedès. Alfons Ribas, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt i molt bé la fira.
A vosaltres per convidar-me, com sempre. Una abraçada.
Una abraçada.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.